El gall del monestir.
Comença la tertúlia del gall del monestir, la tertúlia dels divendres per tancar la setmana i aquesta una setmana ben especial que ens ha portat després del referèndum de l'1 d'octubre, una convocatòria d'aturada general, per tant una setmana amb un trasbals important. Parlarem, evidentment, de l'actualitat que passa per tot aquest procés i veurem doncs, com estem tots plegats. Analitzarem en companyia del Víctor Alexandre. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
Marta Uixan, bon dia.
Bon dia.
Rogeli Padró, bon dia.
Bon dia.
Cristian Treceño, bon dia. I el nostre becari estimat, el Jaume Pla. Molt bon dia.
Bon dia.
Vens amb la pluma... La ploma carregada.
Sí.
La portes carregada? De tinta.
D'allà.
De tinta.
Carregadíssima.
Molt bé, doncs deia que estem a punt de tancar. Ens queda el cap de setmana i el cap de setmana es preveu també una mica incert a l'espera de que continuïn passant coses sense saber què pot passar ni quan pot passar. Però la veritat és que segurament vosaltres també heu notat que tot això està influint en la nostra vida diària, en la nostra quotidianitat, fins al punt que, per exemple, ara comentàvem, aquest cap de setmana hi ha actes que s'havien de celebrar a la ciutat i que s'han traslladat de data.
Ah, sí? Quins?
Un, per exemple, el Petits Grans Llibres.
Ah, sí, però per quin motiu? Perquè...
Però no és l'únic, eh? O sigui, aquest és el primer que em ve al cap, però sí que...
No me n'havia assabentat. No me n'havia assabentat jo, no.
Sí, sí.
Però això ha sigut una decisió recent, no? Perquè estava publicitat per tot arreu i...
Sí, sí, estava publicitat. Bueno, de fet, el diumenge passat també van quedar afectats el Festival de Petits Camaleons.
No, el cap de setmana passat.
Que va començar, però no va poder.
I per què va passar? Va començar, però per què no va continuar?
La pluja, gent que no... La afluència de gent no era la que més o menys s'esperava, però perquè també hi havia grups que van suspendre els concerts.
Sí, aquesta segona raó és la que em va arribar amb més força, que hi havia grups que havien decidit a nivell unilateral, suspendre-ho, perquè realment la moguda que hi ha hagut allà, jo m'hi vaig estar passejant, i van tenir gairebé una setmana de feina per fer el muntatge allà. Hi ha unes carpes impressionants,
sí, sí.
I tota la infraestructura municipal, vull dir que déu-n'hi-do, eh? I bé, el que he sentit a dir és que això es passa al mes de febrer.
Sí, es busquen...
Algunes dates per tornar-ho a reemprendre. Però déu-n'hi-do, eh? Una moguda important, hi havia.
Sí, sí. I vosaltres com ho esteu vivint?
Intensament. com no pot ser d'una altra manera, crec que hi ha una situació així, no? A més, estem molt avasats a tenir, molt acostumats a tenir una vida rutinària i segura.
I un confort, no?
Sí.
Estar en aquesta situació de...
I quan la incertesa es trenca, doncs, bueno, trobes a coses curioses, ja no dic a nivell de país, sinó a nivell de persones, no? Que jo crec que hi ha molta gent que no es coneix realment trobant-se en una tesitura com aquesta. Per lo bo i per lo dolent, eh? Mm-hmm. Sí? Mm-hmm. Aleshores, doncs, això fa que tothom vagi una mica... Una veïna meva, el dilluns, pel grup de WhatsApp que tenim del carrer, va dir una cosa que jo estava plenament d'acord, que és: estic molt trista avui, però tinc ganes d'abraçar-vos a tots. I així és com em sentia jo el dilluns i em continuo sentint ara, no?
Jaume, tu que tens més perspectiva de... per la teva edat, eh?
No, jo sempre explico
quins?
Això. Els meus fills, he tingut ocasió, els meus nets, i sobretot he tingut ocasió de veure-los aquests dies, i la meva filla petita, bueno, petita, 40 i pico d'anys, però no he viscut res de la postguerra, els explico que des de la postguerra, la guerra, l'exili, tot el que hem patit els grans, en la postguerra no havia vist mai unes activitats, com actuacions com aquestes, tan ferotges i tan salvatges, mai.
I estem parlant d'una altra època totalment diferent, m'ho dic ara.
Sí, però aquesta ràbia, aquesta fúria, aquesta salvatgeria que hi ha, mai ho havia vist. I, esclar, estic molt trist també i molt, molt preocupat. Tot i que penso que facin el que facin i diguin el que diguin, tirarem endavant, no? Però de quina manera?
Clar, no? Aquí hi ha un altre estat d'ànim, no? L'esperança. L'esperança hi ha de ser. L'esperança que es trobi una solució. Quina? No sé. Quina pot ser la solució?
Aquests dies s'han vist un munt d'imatges, moltíssimes. Ara en surten de noves, perquè com que la policia, els Mossos, van demanar que la gent que tingués imatges, clar, per presentar denúncies, calen proves. I les proves les donen les imatges. I a part de les que havíem vist, que les ha vist tothom per tot arreu, les ha vist tot el món, no només nosaltres, n'han sortit de noves. Ahir mateix TV3, o abans d'ahir, em sembla que era, ja em presentava de noves, clar, la gent que havia filmat amb els mòbils, i veia com la policia saltava les tanques dels edificis, de les escoles, no? I com apallissava la gent que hi havia dins i tot això. S'han vist moltíssimes, però a mi una de les que més m'ha colpit és una imatge, no sé on, perquè veus les imatges, però clar, com que són coses fetes domèstiques, no surt el rètol que diu la població. No sap, clar, allò pot ser qualsevol
lloc. No saps d'on ve.
Si tu no ets d'aquell lloc, d'aquell poble, no saps quin poble és, aquella escola ni tot això. I per tant no sé quin lloc és, però es veia la policia, doncs, anava apallissant la gent que estava asseguda a terra i aixecava les mans així, amb les mans obertes, en senyal de pau, i els anaven apallissant i agafant i saltant com si fossin farcells, eh? Perdó. I aleshores, doncs, veia una mare, estaven dretes, una mica més enrere, una mare i una filla abraçades. La noia, una noia de, no sé, d'uns 15, 16 anys, plorant, i totes dues amb un estat d'angoixa brutal, perquè veien que s'anaven acostant, és a dir, anaven atonyinant i anaven acostant, agafava les persones i llançaven com si fossin un
sacs
farcell.
De patates, sí.
I elles estaven agafades l'una a l'altra, terroritzades, i tanmateix continuaven allà quietes, no? Hosti, era colpidor, perquè no fugien. Veien, acceptaven que tard o d'hora vindrien per elles, i tenien molta por, perquè a ningú li agrada que li donin cops de porra al cap, ni on sigui, però continuaven allà abraçades l'una a l'altra, i això era molt colpidor. I en el fons pensaves, aquesta noia de 15 o 16 anys, clar, ella no ha vist res més a la seva vida que tot això. Ella no ha vist el temps dels grisos, ni ha viscut, per sort, en un món, doncs, en una època on les coses han estat més tranquil·les. I per ella totes aquelles coses era inèdit. Clar, potser ho havia vist en pel·lícules i en algun noticiari, però mai a la realitat, i que van per tu. És a dir, que quan s'emportin el que tens a la fila del davant, et toca a tu. I, ostres, Aquesta imatge era molt... Segurament hi ha moltes... Jo vaig veure aquesta, però de mares i filles i pares i fills i això, agafats i abraçats, n'hi havia moltíssims. Però això era... Va colpir més aquesta imatge de fermesa i de terror al mateix temps que molts cops que es donaven com a bèsties. No? És a dir, van venir com a bèsties, com llops, com una bandada de llops, entrant en una cleda de vents. I això és brutal, és una imatge terrible.
De totes les imatges que surten ara, em vaig trobar una que em va colpir, que no havia sortit mai, aquesta àvia,
sí, el gran, gran, fotografia,
arrossegant-la com la porten ara, i ella amb les mans en l'aire, tu, fent el símbol. I que els gustaven aquests policies agafar-la una cada braç i portar-se-la, no? No haver-la d'agafar d'aquesta manera tan poc digna, no? I jo pensava, si aquests policies haguessin vist la seva mare, això els hauria colpit molt, no? I en canvi no van tenir sentiments ni decència, no? I me la guardo perquè és un record de la meva dona, no?
Hi ha un altre element, a més, que la gent, clar, la gent... O sigui, no era només els cops que donaven, sinó també les coses que deien a les dones joves. De puta, zorra, després l'odi que hi havia en els seus ulls, és a dir, que veies l'odi, aquella persona, t'està pagant amb odi, és a dir, té unes consignes i tota la seva ment està concentrada en tu, és a dir, que, i el plaer que experimenta mentre t'està tonyinant. Saps? No és només una missió a complir, neutre, ja em diràs que neutre, però en fi, sinó que hi ha un plaer que experimenta l'individu en qüestió fent allò perquè tu et considera doncs, un ésser inferior, una mosca, no sé què penses.
Jo crec que no és que els consideressin un ésser inferior ni una mosca. Jo crec que el que tu estàs narrant, el que a mi em va transmetre les cares dels policies i la seva actitud, va ser la humiliació perquè s'havia sortit la gent amb la seva, la mala llet acumulada dels últims dies, i després, per un altre costat, el tema de dir, hosti, és que ens estan fent fora de llocs i on puguem entrar hem de demostrar qui som, saps? I això és d'una manca de professionalitat extrema, sota el punt de vista, vull dir, no. Un professional de la violència, amb un estat de dret...
No és un professional de la violència, perdona.
Un antidisturbi, sota el meu punt de vista, és un professional
ara
de la violència.
És que jo...
És que és diferent. Un antidisturbi...
Aquests antidisturbis van venir voluntaris. Hi ha la policia, la Guàrdia Civil, i després un grup d'antidisturbis que són diferents, no? I venen voluntaris. Ja venen disposats a fer de tot, que sigui. Home, ja. Són legionaris.
El perfil psicològic que es demana per un brigada d'antidisturbis, per un inspector, per un diferents càrrecs, és diferent. Aleshores, no és dolent que hi hagi un professional de la violència en un estat democràtic, però un professional de la violència no vol dir que hagi de ser violent, que és diferent. Aquest és el mateix que et volia dir.
Això sí.
Val?
Això sí, perquè un professional de la violència...
No, un professional de la violència ha de ser algú que gestiona la violència. Pues com un cinturó negre de karate, centrant, no com el dolent del Karate Kid. És un professional de la violència perquè ha après a gestionar unes determinades coses i un comportament. Un policia ha de ser el mateix. I un soldat, i qui sigui, que es dedica a situacions de conflicte. Aquesta gent no ho és. No ho és. Ni tenen l'entrenament, ni tenen la preparació, ni tenen el perfil psicològic, com s'ha vist claríssimament, no? Aleshores, i després també és que, clar, és que amb el mando que van enviar cap aquí, què vols? Que...
Jo personalment no justifico en cap moment la violència que hem vist aquests dies pels carrers, pels nostres carrers, pels carrers de Barcelona i pels carrers de molts pobles de Catalunya. Pobles petits, gent tranquil·la, gent serena, gent que defensava una urna amb uns quants vots, que havien expressat el que pensaven a través d'aquell sí o aquell no, o aquell vot en blanc, o no anant a votar. Tots expressen alguna cosa. Això es mereix algun tipus de reacció violenta? No. Però és que jo mai a la vida justificaria una actuació violenta. Els servidors públics, perquè ho són, és un policia, no haurien de servir per això. No es pot atacar amb violència, aquí, encara que algú sigui violent. No, redueix-lo, inventa la manera de no fer-li mal i, sobretot, de respectar la gent gran. Per favor, el que estava dient, ara fa poc estàvem dient, com es pot maltractar amb una persona gran? Com se la pot agafar, tirar-la per terra, o agafar-la pels braços i balancejar-la i tirar-la cap allà, o fer mal a les persones, fer-los sang? Per favor. I el que dèieu és que, a veure, a mi això em recorda una miqueta als anys 70. Jo vaig baixar aquí a Barcelona, que tenia 19 anys, era l'any 73, sí? 73, i déu-n'hi-do, aquells anys 70 també hi va haver molta moguda. Recordo que hi havia molta moguda a nivell universitari, a nivell sindical, a nivell de treballadors, i al carrer a Barcelona es va repartir molta estopa, molta. I eren temps que encara vivia el Franco, i recordo aquells cavalls amb els grisos que dèiem llavors, amb gent a dalt i repartint hòsties a drap i a vela. Déu-n'hi-do, vull dir, no, hi ha hagut moments a casa nostra i aquí a Barcelona que s'han repartit. Ara, jo crec que aquí ara i en aquests moments estem vivint en una situació especial i diferent. El poble català ha demostrat sobradament que és un poble altament cívic i pacifista. Diria pacífic, no pacífic, no, pacifista, que és que el que volem és arreglar les coses parlant i dialogant. La manifestació que hi va haver aquí a Sant Cugat l'altre dia, mai a la vida, mai a la vida a Sant Cugat hi havia hagut per res, una concentració tan massiva de gent, i tots amb un sol i únic criteri: pacífic, demanant tranquil·litat, demanant diàleg, demanant que se'ns escolti. Escolti, què més hem de fer els catalans? Què més hem de fer perquè se'ns escolti? I no perquè facin allò que volem, sinó per dialogar. És que en cap moment, si entenem la paraula diàleg, dir el que un pensa, buscar mediadors, que aquests dies, aquesta setmana, ha anat una mica d'això, per entrar en sintonia, és que no volen res de tot això.
No, el diàleg implica també una escolta, és a dir, tu has de parlar a un interlocutor, però aquest interlocutor també ha de voler escoltar.
I un reconeixement de l'altre, de l'existència de l'altre. Això que diu el Rogeli, de fet, el The Washington Post parla d'això, justament, de la lliçó que ha donat Catalunya amb el seu pacifisme davant l'actuació salvatge de la policia espanyola.
Imagineu les mans aixecades,
sí,
Víctor,
sí.
I fes-me el que vulguis, però no em peguis, cony, sí. que estic aquí amb les mans aixecades, l'únic que vull és manifestar-me, i prou,
i
res més.
I a més, hi ha un altre detall que a vegades s'obvia i que l'estranger es desconeix, però que s'hauria de remarcar. La Guàrdia Civil no és un cos policial, és un cos militar. Uh-huh. Que com, amb el seu nom sembla, ai, mira, que és una colla d'innocents, no? Que Guàrdia Civil, són gent, no, del poble, que es posen uniforme de tant en tant i van a, fan protecció civil. No, és un cos militar, disfressat de verd, però, i per tant, substitueix de cara a la galeria, de cara al món, el que serien l'exèrcit pels carrers. A Belfast, a la Irlanda del Nord, hi havia el tema del terrorisme, i hi havia militars amb metralletes pel carrer a Irlanda del Nord. Aquí, de moment, encara no hem vist els exèrcits, però això no vol dir que d'aquí pocs dies això passi, però la Guàrdia Civil ocupa aquest lloc, que són militars, exactament. El que passa és que sentia parlar l'altre dia, entrevistaven a Catalunya Ràdio a un observador internacional. Clar, és que des de fora parlen de diàleg, de diàleg, sí. Clar, la frase està molt bé, dialoguin, i també és la frase que utilitza molt universalista, però hispanodependent, que representa que està per damunt del bé i del mal, aquests catalans que diuen no, jo no estic ni amb uns ni amb els altres. Doncs on t'estàs, amic meu? Perquè, clar, et poses en un pla superior i tu reparteixes qui són els bons i qui són els dolents, i papà amb el culet, no. Cap de nosaltres pot parlar amb algú si l'altre no el reconeix. Tu com pots parlar amb algú que diu que tu no existeixes? Com pots parlar? És que no podràs parlar perquè ell no veu ningú quan es gira. Tu hi ets, però ell no veu ningú. Aleshores, com parles amb algú? Clar, aquesta gent que no viu aquí, no sap el que és Espanya. Pensa que és com el Regne Unit, com Canadà, que aleshores parlant, tal. No, és que no et reconeix. El Regne Unit reconeix l'existència d'Escòcia i de la nació escocesa. És molt diferent. El Canadà reconeix l'existència del Quebec. Espanya no reconeix l'existència de la nació catalana. Aleshores, com que no et reconeix, no dialogarà mai, llevat que li obliguin. I això, doncs, implica una insolubilitat que empeny l'altra part a fer el que cregui que ha de fer, perquè si espera, desesperarà i envellirà esperant.
Perdona, però hi ha moviments... Ai, perdona. Hi ha moviments que ara estan parlant de pactar, sobretot de dialogar i sobretot de mediar. I busca mediadors de talla internacional...
I s'han ofert des de molts àmbits.
S'han ofert. Uh-huh. Aleshores, jo crec que aquest seria el pas definitiu. Però resulta que el Rajoy ja diu que... I el González Pons, aquest, encara més, des de Brussel·les, diu que Espanya no necessita cap mediador perquè és una nació suficientment independent per decidir el que s'han de fer. Què passa, doncs? Llavors estem en... Hi ha la situació de les dues Espanyes de Machado. Ells són els amos i senyors i nosaltres som uns servents. I no pot mediar amb un esclau que li discuteix el que ha de fer. No li pot mediar. Llavors, què hem de fer? Si es nega la mediació que internacionalment es demana, què hem de fer? El Rajoy diu, doncs tornar enrere i que el senyor Puigdemont es retiri, es rendeixi. I el que hem de fer, doncs, tirar endavant sigui com sigui, i si hem de declarar independència, declarem-la. Ja pensant que el Puigdemont, el Forcadell, tots aquests, s'aniran a la presó. Però només amb aquesta situació es pot arreglar el món, perquè seran presos polítics, i a Europa no hi ha presos polítics.
Bueno.
L'Arnaldo Tegui fa 4 dies...
No hi ha presos polítics, anys, teòricament.
Bueno, teòricament, però aquest seria clarament polític, tu. I si no, què hem de fer?
Marta,
no ho sé. Marta, la Marta...
La Marta va escoltant, però també m'imagino sí. Que ha reflexionat molt, que hi has donat 50.000 voltes a com has viscut tu també tota aquesta setmana, els diferents esdeveniments que s'han anat succeint.
Bueno, ha sigut una setmana dura, ha sigut una setmana de plorar, d'enrabiar-me, perquè crec que també és lluable, no?, de dir estic enfadada, estic enrabiada, i aquesta ràbia s'ha de treure d'una manera o d'una altra del nostre cos, vull dir. Em sap molt de greu veure això, aquesta dificultat per entendre'ns, aquesta falta de capacitat de que hi hagi un diàleg per aconseguir... trobar solucions per una banda i per l'altra. Bueno, sé que hi ha una banda que ho ha intentat moltes vegades, estem tots d'acord amb això, i que se segueix intentant aquesta via del diàleg, fins i tot amb un element que és aquest tercer personatge de la mediació. Quan veus això, quan veus aquestes parets, que no hi ha manera de tirar a terra, et sents tan impotent. No sé, jo tinc aquesta sensació, la impotència, la de que se'ns ha com ignorat completament, se'ns ha insultat, se'ns ha pegat, i no només pegat físicament, perquè jo em sento, a mi m'han ferit a l'ànima, a mi m'han ferit a dins, o sigui, ja és allò de m'has trencat per alguna altra banda, no?
Aquest trencament, Marta, que dius tu, ho comentàvem abans, es respira una mica en l'ambient.
I tant.
Ai, sí. I això és el que fa més llàstima, perquè és que... Com ho puc explicar? Jo no tinc odi a la societat espanyola. Jo no tinc odi a Espanya. Me'ls estimo. M'estimo la cultura, també. Vull dir, la poesia, la literatura. Aleshores... Per què ells cap a mi senten tot això?
Però no són ells.
No són ells, cert.
No
perdó.
Són ells.
És el
és
govern...
Que
no, perdona. Sí, és veritat, Cristian, és el govern i és els mitjans de comunicació que també han estat influint i ficant un càncer allà, no sé, un verí.
Hi ha una cosa que es diu poder i lluita de poder, i aquí en el poble no hi entra.
Clar.
En principi. Aleshores, aquí a Catalunya hi ha un moviment que ve de baix cap a dalt, I a Espanya hi ha una distància molt gran entre els governants i el poble, i són els governants els que estan fent el que estan fent. I crec que no hi té res a veure. Ara també t'he de dir que, sota el meu punt de vista, part de culpa en tenen quan els han tornat a votar. Perquè aquí no els vam votar.
No.
Aleshores, entenc el que dius, però no els puc eximir completament de responsabilitat. I jo tinc família repartida per Espanya, però,
ja, jo també,
però no puc eximir un poble que ha votat majoritàriament a un partit polític corrupte que t'està robant a la cara i que té una estructura absolutament mafiosa i que els tornis a votar. I que guanyin. Ho sento, jo això no ho puc... No m'entra al cap, tampoc.
Però és que, a més, el poble que dieu està manipulat per les mitjans d'informació de Madrid, eh? Jo tinc una amiga que és aquí, viu aquí a Sant Cugat, és madrilenya, molt maca, independentista, naturalment, i ha rebut una carta, un mail d'una amiga seva, amb un càrrec internacional, gairebé intel·lectual, dient-li, però què feu a Catalunya? Però què estàs haciendo? Tirar-se contra la Guàrdia Civil? Però què s'habéis creído? O sigui, perquè allà ho neguen, eh? Menys té de ser la Sexta una mica, però els altres ho neguen tot, eh?
I aquí diu, estem manipulats pels mitjans de comunicació d'aquí, també.
Clar, quan hi ha una situació de... una situació d'aquestes, i quan es parla de la informació que arriba, que circula... em sembla, diria jo, i això ha passat històricament en tota mena de conflictes, les lectures que es fan són lectures interessades,
manipulades.
Sí,
totalment.
El temps, sí. I la distància
i la mentida.
Però la gent que només veu mitjans de comunicació de Madrid es creu el que diuen de Madrid, clar.
Jo que vaig fer un llibre que es diu TV3 de traïció l'any 2006, parlant de com es pot manipular les ments de l'espectador a través, de vegades, de paraules aparentment innocents o és un llibre que explica molt tot això i que està a les facultats de periodisme, però també he de dir i he de sortir en defensa de TV3 en aquests moments, perquè és una televisió que en principi ha de respondre als seus principis fundacionals, que és crear un sentiment de pertinença a una col·lectivitat determinada, que és Catalunya. Aquest sentiment de pertinença el tenen tots els mitjans de comunicació del món. The Washington Post no crea un sentiment de pertinença pels catalans, és lògic, perquè té una audiència. Cugat.cat s'adreça a la gent de Sant Cugat. No per això menysprea la gent de Terrassa o de Castellbisbal, però és que és cugatcèntric, perquè s'adreça a la seva. I quan hi ha ferits, per exemple, a Castellbisbal, s'encarreguen els mitjans de Castellbisbal, i no vol dir que els menyspreis. Quan s'interessa Cugat.cat per algú de Castellbisbal? Quan aquella persona té un vincle amb la nostra ciutat, afectiu, laboral, el que sigui, no? Bé, o a Castellbisbal o a Austràlia. Però tot el desplegament de persones dependentistes, nacionalistes espanyoles, que apareixen a TV3 i a Catalunya Ràdio, no el veus en el seu equivalent a les televisions espanyoles. I la meva filla, que treballa a Televisió Espanyola a Sant Cugat, sap perfectament, i a més ha estat públic, que els treballadors s'han plantat davant la manipulació descarada de la realitat que fa la seva empresa, que és vergonyosa, no? Ja té tradició, perquè en l'època de l'11M i tot allò, del 2004, quan va passar en els atemptats, que era ETA i era Al-Qaeda i tot això, és a dir, ja va haver-hi una plantada de treballadors que van dir què és això. Però, evidentment, la gent té prou cervell per discernir entre la manipulació. Passa que mentre nosaltres tenim tot un... poses la tele i pots tenir tot un ventall de canals i pots veure'ls tots, ells no, TV3 no, és una televisió absolutament ignorada. Per tant, la informació que tens és esbiaixada, perquè només tens el que et donen les teves televisions, i com que a més no conviden a que hi vagin, doncs, des del president Puigdemont a altres, el senyor Romeva o qui sigui.
No hi ha anat mai, no els hi diuen
mai. Per tant, clar, tens una visió unívoca i a més de pensament únic, amb la qual cosa hi ha espanyols que li donen la volta i que diuen a mi no manipularàs, i que aleshores són gent que diu jo, bé, jo, a mi no m'agradaria que Catalunya fos independent, però, escolta, que ho decideixin ells, i si ells ho decideixen jo ho accepto. Escolta, treus el barret, perquè aquella persona és un demòcrata de pedra picada. Una altra cosa, saps? Els mitjans de comunicació tenen la responsabilitat que tenen, però la informació s'ha de servir. Jo la veig molt dintre del que ha de ser la neutralitat, la de
TV3,
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A més, de tota manera, no s'ha d'oblidar que ha de ser al costat del poble. És un servidor del poble. I quan el seu poble és agredit, la TV3 no pot caçar mosques.
Hi ha hagut molta gent aquests dies pel meu Facebook, gent de fora, gent d'Espanya i tot això, que recomanaven als seus amics posar TV3. Que intentessin...
Però Espanya no s'agafa TV3, oi?
Sí, per la TDT sí. Bueno, per la TDT no, per algunes plataformes com Vodafone Televisió, d'aquestes així... No, les plataformes que té molta gent.
Si entres a internet...
Sí, jo des de Madrid...
Ah, bueno, i des d'internet...
Tu entres a internet, poses TV3 en directe, a la carta, el que vulguis.
I el tema de la llengua, clar, com que nosaltres entenem l'espanyol...
Sí, però les imatges no necessiten... Les imatges no necessiten...
Ja, clar. Sí.
Cap idioma...
De fet, fixa't, no cal, és que no cal que mirin TV3, només cal que mirin la BBC, per exemple, que mirin les televisions internacionals, que passen les mateixes imatges que TV3 i que ells no passen, perdó, que les seves televisions no passen, no cal que mirin TV3.
Jo, per exemple, sé que alguns han fet un exercici de mirar en paral·lel alhora dues cadenes, una estatal i TV3, i preguntar-se... respecte de la cadena estatal que
veuen, no?
Què està passant a Catalunya, que no se'n fan ressò quan estan des de TV3 emetent en directe constantment entrevistes, connexions en directe, o sigui, mentre l'olla està bullint i ho estàs seguint minut a minut per TV3, altres mitjans, ni tan sols a l'hora puntual de l'informatiu
són capaços
de mostrar unes imatges.
El paper de l'esquerra és lamentable, però tristíssim, El PSOE, ara els barons tronats del PSOE, ha sortit el Bono i vol carregar-se el Pedro Sánchez perquè diu que ara aquest moviment de Catalunya és molt pitjor que el 23F, i compara, el Bono.
I l'Alfonso Guerra, també.
Bueno, però Guerra és un tronat, ja, que no té cap cara, però el que havia sigut president del Parlament, el senyor Bono, diu que el 23F era molt diferent, és molt pitjor el que està passant ara, i li està dient al Pedro Sánchez que actuï i que vagi a favor del PP.
A mi el que em sembla d'un cinisme brutal és el to burleta del senyor Miquel Iceta, que... És greu,
per culpa d'ell, anul·len el dilluns la...
Quan es tracta d'esquerra.
Sí, però ara, des de Catalunya Sí que es Pot, em sembla que han demanat, o sigui, han fet la contrarèplica a la instància que va presentar el PSC.
El que va posar el constitucional és un miniquet de Zeta,
Sí.
Ah, bueno.
Sí. Aquest senyor deia, i què es pensaven? Que l'Estat no actuaria, es pensaven, o sigui, es burla dient, escolta, ho teniu ben merescut, el cinisme no és només la frase en si mateixa, sinó que el cinisme és que fan això perquè ell, el seu partit, dona suport a tot això. No podem oblidar, perquè a vegades, clar, diuen, escolta, hem de votar perquè fem fora el Rajoy, i jo això m'hi nego, perquè aquesta és la trampa, quan personalitzes en un nom i aleshores tota la resta queda desenfocat. Rajoy no és el problema, és un titella, Rajoy, perquè treus Rajoy i que ve la Soraya, és millor o pitjor? Val. Doncs aleshores no, o sigui, no, és el sistema en si mateix, hi ha un trident que es diu PP, PSOE i Ciudadanos, que és la defensa d'aquestes elites de tota la vida. Després hi ha els seus matisos en cadascun, però a l'hora de la veritat dius, com és possible que el govern faci tot això? Perquè té el suport de dos partits, en total, que li configura una majoria parlamentària espanyola. I el Pedro Sánchez va fer costat absolutament. El troben tou, imagina't, tou, i ha fet costat a Rajoy amb tota la història aquesta. Aleshores, el Rajoy no és el problema, Rajoy és un titella, no té cap, saps? Que el poden treure, i què vindrà? Encara serà pitjor. Potser millor que sigui aquest personatge que un altre, no? Gairebé.
I després de la negació de Mariano Rajoy a que intervinguin mediadors, penseu que el pas de Puigdemont serà declarar aquesta DUI?
Què més ha de fer?
Jo crec que no.
No?
Bé, està en el full de ruta.
Què farà?
Està en el full de ruta.
És que en qualsevol mediació hi ha d'haver una... Hi ha sempre una sessió. Has de cedir d'una banda i de l'altra. La mediació, per definició, una miqueta ve per aquí. Potser no ho dic ben bé exactament com ho diuen els mediadors i ho diuen...
Però és que Mariano Rajoy, inclús...
Aquesta sessió... jo la veig una mica bastant per part de Catalunya. Jo crec que com a mínim el diàleg, és que sí. No hi ha hagut ni diàleg, i abans de que hi hagi cap mena de mediació hi ha d'haver un diàleg, si no s'ha de propiciar. Llavors, en qualsevol mediació, com deia, hi ha d'haver una mica aquest apropament, aquesta sessió. Diu, qui guanya en tot això? Guanyen les dues parts i perden les dues parts. És clar que perden. Per què? Si ens ho mirem des del punt de vista negatiu, perquè un ha de cedir, en aquest cas, en el cas espanyol, en el cas del PP, per ser més clars, és clar que han de cedir allò que fins ara han dit que no, que no, que no, que no. Potser que d'aquests 3 que nos, o 40 que nos, n'han de cedir 3 o 4 o 5, no sé quants, però en qualsevol mediació hi ha d'haver una sessió. No. Això a Catalunya jo ho veig factible. Ho veig factible perquè com a mínim hi ha el diàleg. Volem el diàleg, però és que a Espanya no hi és això.
No, però si Europa es presta a buscar un mediador d'altíssim nivell i el González Pons, representant del Rajoy, diu que de cap manera que Espanya no té necessitat de cap mediador. Però si Cristian diu, doncs una altra cosa, quina cosa proposes? Si es nega la mediació, què hem de fer a Catalunya?
Ah, no, jo
callar.
No.
Callar no, i esperar 10 anys
jo
més.
Jo no he dit que proposo una altra cosa. No, la pregunta de la Carme ha sigut, vosaltres creieu que el dilluns es declararà la independència? Jo he dit, jo crec que no.
No.
Això ha sigut la meva resposta.
D'acord,
mal entès.
Però que, immediatament s'ha de declarar. No, sí. Mira, si es neguen la mediació, no hi ha més remei que declarar la independència.
Bueno, el que tu comentaves, Rogeli, en una negociació, en una taula de negociació, has de tenir dues persones que tenen... han de tenir la sensació que amb aquella negociació, encara que perdin alguna cosa, en guanyaran alguna. I en el cas d'Espanya, la sensació que té, sota el meu punt de vista, igual m'equivoco, jo no sóc un expert polític, però jo la sensació que tinc és que Espanya no té cap necessitat de sentar-se a negociar, perquè sota el seu punt de vista, si se senta a negociar, l'única cosa que farà és perdre, perquè està en una situació de poder. Aleshores, hi ha una situació enrocada... Hi ha una situació enrocada que a partir d'aquí el diàleg és impossible. I jo ja no sóc ni jove ni vell, estic allà al mig. Però l'experiència em diu que quan et trobes una persona molt curta de mires i amb molt poc diàleg, és molt més perillós que tenir un interlocutor intel·ligent. Això per un costat. I per l'altre, que més val prendre les decisions amb el cap fred. I ara està tot massa calent. I que el dilluns seria un error, sota el meu punt de vista, tal com han anat les coses, fer una declaració unilateral d'independència, a no ser... A veure, depèn de com vagin les coses, però és que això canvia minut a minut, eh? Sí. Però a dia d'avui i a aquesta hora, crec que val més la pena, de moment, agafar aire, respirar per tot arreu i...
Deixeu-me plantejar una situació exemple. Imaginem que la Marta i jo som parella. I ella
quina planteja... sort pel Víctor. Pel Víctor,
ella
quina sort.
Ella s'ha buscat bé l'exemple, eh?
Sí, sí.
No, per exemple, no?
Per exemple.
Som parella i ella vol plegar. És a dir...
vull el divorci, Víctor.
Ja no exacte,
va,
no?
Vinga, fes la representació.
No, vol el divorci, sí.
Sí.
Ja no t'estimo, no és que siguis mala persona, però, mira, ja no sento el que sentia...
Et dono arguments.
Per mi, exacte, per mi s'ha acabat.
Molt bé.
S'ha acabat. I jo em giro d'esquena. No, ja pot parlar, eh? I jo em giro d'esquena, sí, no l'escolto. Sí. No, però és que escolta, que me'n vull anar, perquè això hem de fer paper... Jo és que no vull parlar, que és el que passa a moltíssimes cases, amb els maltractaments i tot això, que el marit no vol parlar. Quan diuen d'anem a un advocat, no volen anar-hi enlloc.
I la Marta insisteix perquè vol que tu et quedi clar que t'està dient que vol marxar.
Que vol marxar, sí, exacte. Sí. I jo no la reconec com a persona igual que jo. No li és a dir, com que la considero una possessió meva, no puc dialogar amb ella. En tot cas, m'ha de demanar permís. I com que jo no li concedeixo, em giro d'esquena i ja pot, com si sentís ploure. Què ha de fer la Marta?
Fotre el camp.
Clar.
Però, si jo li dic, maletes clar, i m'escala.
Jo tanco la porta, apany i forrallat, i li dic, tu, Marta, d'aquí no surts, perquè aquí qui mana sóc jo, t'agradi o no t'agradi. Tu has vingut a aquest món a ser una possessió meva. Aleshores, què he de fer? Vindrà un mediador. Jo de mediadors no em vull saber res. Com he de mediar amb una possessió? Si és meva la possessió, si he comprat una tele, és meva, què ha de venir un mediador a dir-me si no és meva? Què ha de fer? Doncs, quan jo estigui distret, a qualsevol situació, obrir una finestra, saltar per la finestra i marxar.
Exacte.
De la manera que sigui. Diu, hosti, però és que hi ha molta distància, tu, potser em trencaré una cama. És igual, t'has de trencar la cama, perquè la llibertat està per damunt d'això. Per tant, jo estic a favor de la declaració unilateral d'independència quan totes les portes d'aquesta casa estan tancades, perquè l'únic que et demanen és, no, paciència, ara crearem una comissió per estudiar. Escolti, entens? Hi ha persones que venien a votar de 92, de 95 anys, que volen veure això, comprens? Han viscut la i no volen anar-se'n d'aquest món sense haver-ho vist. No li pots dir, escolti, tranquil, ja parlarem. No, què li has de dir a una persona de 95 anys que s'esperi?
Estic d'acord amb tu, Víctor, però jo crec, igual m'equivoco, i molt probablement m'equivoqui, però crec que no ve de 15 dies.
És que sí, no, però és que pots trobar amb el president... No, és que pots trobar que el senyor Puigdemont ja no pugui declarar res perquè estigui a la presó.
Amb això també tens raó.
Seria bo, perquè llavors Europa sí que ha d'entrar-hi. És que ara jo crec que si fem uns dies ha de ser que Europa digui, senyors, exigeixo que hi hagi un mediador. Jo presento aquesta primera figura.
Quina confiança tenia en Europa?
Jo no sé si aquesta Europa entrarà,
que en aquest cas sigui, perquè si no té motius per declarar independència. Si es nega tota possibilitat, s'ha de sortir, s'ha de saltar per la finestra.
Jo he demanat al president Puigdemont que sisplau, aquestes dates, abans del referèndum i després, els dies posteriors i això, no surti de Palau. És a dir, si l'han de detenir, que vagin al Palau de la Generalitat, no a casa seva. La detenció a casa teva és una cosa que té la imatge
privada
que té. Però quan et detenen al Palau de la Generalitat és la casa de tots. No és casa del senyor Puigdemont. A més, ell va dormir cada dia a Girona. I dic, no ho feu, governeu el país des d'allà i si us venen a detenir, que vinguin a la casa de tots. Perquè aquesta imatge simbòlica davant de tot el món té una projecció que no és la mateixa que si venen a casa teva i se t'emporten, no? I per tant, això pot passar en qüestió d'hores,
Sí, sí, sí.
En qüestió d'hores.
Sí. Tu comentaves que quin...
Confiança en Europa.
Sí. Cap ni una. Ha fet alguna cosa amb els refugiats? Que és un problema a escala, mundial molt més gran?
Comencem per
sentiu
això.
Sentiu parlar dels refugiats?
No,
que us penseu que s'han acabat?
No, igual que tampoc no se sent a parlar ni de la corrupció ni dels problemes que tenim els ciutadans.
No, entesos, però estem parlant...
M'explico?
Sí, sí, però ara perquè hi ha un monopoli d'un tema que a nosaltres ens toca molt de prop, però jo et parlo en els mitjans, en els mitjans de comunicació europeus.
No, ja fa temps.
Fa mesos que no es parla dels refugiats. S'ha acabat, o sigui, l'onada aquesta s'ha acabat.
L'última informació és de fa unes setmanes, precisament, perquè va arribar la data i es veia l'incompliment de molts dels països que no han acabat acollint la xifra
això?
De refugiats que havien de... Fa unes setmanes.
Sí, no, però com a màxim en algun diari una notícia de mitja plana.
Sí, una notícia.
De mitja plana com a molt i, i perquè hi havia una foto gran.
Jo però... crec que d'Europa no n'hem de confiar gens ni mica, ni ara... ni després, ni més endavant si aconseguim la independència. Europa ha demostrat sobradament que no ens té per res, i si ens té per alguna cosa serà únicament pel tema econòmic i que els donguin pel sac, llavors, perquè a Catalunya tenim capacitat exportadora, tenim capacitat de subsistir sense la necessitat d'Europa. Europa,
al final,
no els necessitem per res.
Al final, la Unió Europea dona la raó a la CUP. La CUP està fins contrària.
Sí, senyor,
la Unió Europea fa una apologia del discurs de la CUP.
Aquest és el discurs de la CUP. Els estan donant la raó.
I d'entre les moltes capacitats que té aquest poble, jo en diria una, que és la creativa.
Uau.
Sí, aquesta s'ha posat de manifest molt aquests dies.
I tant.
I l'enginy.
Sí, senyors. No hem parlat de la picaresca de les urnes.
No, aquesta no és picaresca. És l'enginy que han utilitzat amb les urnes.
Sí, senyor. Una bona partida de dòmino,
eh? No hi ha urnes. Això els indigna, perquè és
senyors,
una ràbia.
Que passeu un bon cap de setmana sense ensurts.
Igualment.
Molt bé. Adéu.
Adéu. Adéu.